broken apart. Només ets les teves frases. Si tota la por que tinc fossin flors un dissabte.
Tú.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Som, come on everybody, tothom a punt, que comencem aquesta segona hora de programa. Vinga, que som a dijous, divendres, que és un dijous de finalització de setmana. Amb aquella alegria. Escolteu, us en recordeu aquell anunci que va fer fortuna a la nit i que fins i tot va, bueno, va provocar alguns espais d'humor, eh? Allò de la batamanta, saps aquella cosa que va tanta gràcia li feia a la gent, eh? I que fèiem tots la paròdia, no?, a casa i tal.
Comisión, comisión.
No, no és aquest ben bé, no és el de la comissió, era el de la batamanta. Aquest és una casa de cases de, és una casa de cases, saps? De venda de cases. Doncs el de la batamanta. Pues poca conya amb la tonteria de la batamanta. Perquè l'empresa de la batamanta, que ja fa 10 anys, la tonteria de la batamanta ja fa 10 anys que...
Guarra!
Ah, exactament, este. Molt bé, gràcies, que tenim els nens per casa. Molt bé, David. David, ja, gràcies, que és que si no... Després els nens van repetint-ho per casa i la gent es pensa que som nosaltres. Però bueno, ja ho recordeu, per quina va el tema. Doncs es van gastar 34, gairebé 35 milions de dòlars en publicitat. En 10 anys han facturat 500 milions de dòlars en publicitat. 500 milions de dòlars venent... Perdó, en publicitat, en ventes. 500 milions de dòlars venent batamantes. Si coneixeu algú que tingui alguna, sisplau, que ens escrigui. Ah, tu sí? Tu coneixes algú que té batamanta? David Valverde. No, endavant, Valverde, explica-ho. Dona la cara. És ell qui ha dit que coneix algú que té batamanta. Doncs, si coneixeu algú que tingui... Ell té batamanta. No és ell. Si coneixeu algú que tingui batamanta, feu-nos-ho saber, perquè m'agradaria saber on t'ha anat a parar aquests 500 milions en venda d'aquest producte que s'ha produït. Sens dubte curiós com una tonteria al final ens acaba fent gràcia a tots. Bueno, hi ha aquests que... La Pum Pum Jumper, no?, que feia el buit a les coses, o aquella màquina que talla, també. Els que dormim poc i els... ens anem a dormir tard, poses el de la tienda en casa i sempre hi ha coses interessants, d'abdominals, mangueres que me deixen 30 centímetres i els hi poses aigua i me deixen...
Un hijo de vecino le gusta regar por doquier, pero el mecanismo de una manguera es rematadamente complejo e impredecible. Las mangueras comunes se enredan, se revuelven, se rebelan, te golpean y eyaculan en tu cara sin amor.
No, gracias. No va per aquí. No va per aquí. Bueno, doncs aquest tipus de productes que sempre, bueno, fan la nit més llevadera. Vas rient i vas veient i tal. No em busquis més, Valverde, no em busquis més. Que se'ns farà les 6. Bueno, amb tot això ja està, ja són gairebé 8 minuts. Ja podem... Ah, més, voleu més? No en fem prou, no? Bueno, anem a escoltar una mica de receptes, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
la Tere Prats. Tenim un equip de programa que és per veure'l. Bé, avui la Tere ens porta la recepta d'un postre molt tradicional de les Terres de l'Ebre. I a més és deliciós. Si voleu saber com fer uns pastissets boníssims, doncs preneu nota.
Hola, bona tarda. Aviam, avui farem pastissets. Els ingredients dels pastissets, cada maestre jo tenia su librillo, però jo els faig sempre. O bé, en moscatell... mistela, oli i farina. Ai, farina. La farina que entra. Aquest és el problema de sempre. Però bé, intentaré explicar-vos-ho. Si fica, per exemple, una mesura de moscatell o de mistela, lo doble d'esta mesura, la que sigui d'oli de girassol, i la farina que entra. La farina que entra, de moment encara no he trobat a ningú que em digui la quantitat exacta en la mesura que requereix. Perquè sempre et diu tothom la farina que entra. Quina és la que entra? La textura. Pues que entre la farina suficient com per a que tu puguis agafar una mostra, posar-la damunt del pedrís, donar-li la volta al pastisset, i ara direm del que podem fer dins, i que et quedi ben bé. El pastisset els podem fer de moltes coses. Lo típic nostre d'aquí, de la nostra terra, és el de cabell d'àngel. Però se fan de brossat, se fan de cabell d'àngel, se fan de moniato, se fan de xocolata, se fan de tot el que tinguis tu la imaginació, inclús de crema. Això és com fem els pastissets. Jo és la recepta que sé. Espero que us agrada i fins una altra. I bon profit!
El Far, Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Els dies de Setmana Santa, els dies de Setmana Santa, ara sí, torna-hi, hem començat molt malament. Ara. Els dies de Setmana Santa són dies que molta gent aprofita per viatjar. Els que ho fan amb un cert estrès, són pocs dies, moltes coses a fer, moltes coses a veure, moltes coses a gaudir i molt poques hores per fer-ho tot. Qualsevol problema, qualsevol retras, qualsevol endarreriment acaba resultant cabdal per la resta de, per la resta de vacances. Malgrat això, molta gent surt, molta, no tota ni de llarg, però sí molta gent s'aventura a fer vacances. Avui volem parlar i conèixer viatges un tant diferents, un tant originals, si voleu, o importants per les persones que el protagonitzen. Conscients que a aquesta hora de la tarda doncs, deu haver gent que igual ens escolta des del cotxe de viatge, o ens escolta fent la maleta, o ens escolta des de casa esperant que vinguin els que tenen que arribar. Bé, volem parlar de viatges, volem parlar de conèixer món i amb un programa com el nostre, que és un programa de mar, doncs ho farem per terra, per mar i també per aire. Una mostra de les ganes que té la gent de voler sortir, de voler viatjar, és aquest missatge que rebíem.
Hola, hola, em dic hola. Pau, sóc de Blanes i ara mateix us estic parlant des de Santander, que fa just uns minuts que acabo de sortir de l'aeroport. I he vingut aquí per fer un trosset del Camino de Santiago. Però aquest no és el primer cop. Jo serà el quart cop que vinc a fer el Camino de Santiago, però com que normalment disposo de pocs dies, doncs el vaig fent per trossets i en aquesta ocasió començaré aquí a Santander. He vingut amb avió des de Barcelona i anirem caminant fins a Avilés, si tot va bé, que això és d'Astúries. Per mi el Camino de Santiago és una experiència molt, molt especial que solo fer cada any. Intento entre una setmana i 12 dies i em va molt bé per desconnectar. Perquè, detall important, per mi una de les normes de fer el Camino de Santiago és que es fa sense mòbil. Per això aquest és el motiu de que m'esteu escoltant en diferit. Perquè just quan acabi aquest àudio posaré el modo avión i ja no el tornaré a engegar fins que no arribi a Avilés, justament. I és una experiència que recomano a tothom perquè, en el meu cas, almenys sempre que he vingut a fer-lo he anat sol, però sol, perquè és un clima on la gent està molt més oberta a conèixer gent nova, a connectar amb la natura, i té com una màgia que és molt difícil de descriure, perquè tu vas caminant i de cop al costat tens una persona, potser de l'altra punta del món, i comences a parlar de, ei, què tal, com va, què fas, doncs aquí i allà, i acabes parlant de coses potser molt íntimes que no parlaries ni amb un dels teus millors amics. I llavors per mi és una de les coses que més m'agraden de venir d'aquí al Camino, perquè és desconnectar de tot. Jo que ara mateix estic visquent a Barcelona, doncs desconnectar de tot el caos de la ciutat i poder estar meditant, poder estar amb mi mateix. Per mi el millor també és que no tens res a fer en tot el dia a part d'aixecar-te i caminar. Clar, tu t'aixeques ben d'hora, esmorzes, molt important, esmorzar bé per agafar forces, i et poses a caminar, i quan comences a tenir gana, doncs has de buscar un lloc per menjar. I després segueixes caminant fins que arribes a algun poble i trobis algun alberg, o algun hostal, o alguna pensió, o alguna cosa per dormir. Tornem a les necessitats bàsiques, de l'únic que necessites és algun lloc per poder menjar, algun lloc per anar a dormir, o alguna botiga per comprar-te quatre coses i ja està. Que a vegades quan estem durant el nostre dia a dia ens pensem que necessitem moltíssimes coses i per res és així. Ens oblidem de que ben poc podem ser feliços i això el Camino t'ho dona. Així que res, jo no m'enrotllo més, que tinc ganes de posar el modo avión i desconnectar del tot i viure aquesta experiència que recomano a tots i totes les que ens esteu escoltant. Vinga, una abraçada ben forta des de Santander.
Cristina Cantal, qui és en Pau Moner?
En Pau Moner és un actor, és un showman, bé, treballa així tant en escenaris com fent festivals i espectacles, i doncs bé, ha decidit desconnectar perquè per la seva feina doncs realment sempre està connectat al mòbil, a les noves tecnologies, i ha aprofitat doncs aquestes vacances de Setmana Santa per anar a caminar, per anar a fer salut i sobretot, com bé ja hem escoltat, per desconnectar i també doncs tant de les tecnologies com del propi cap, que de tant en tant també toca.
Doncs que tingui un bon viatge, en Pau. Des d'aquí li fem arribar el nostre escalf i tant de bons pugui comparteixi amb nosaltres aquestes vivències positives d'aquest Camino de Santiago. Però no és l'únic viatge o no és l'únic viatger que coneixerem aquesta tarda.
No ho és. Ell, per exemple, com ens ha explicat, viatja sol, però moltes persones doncs aprofiten les vacances de Setmana Santa per fer una escapada conjunta amb família, no?, i gaudir d'aquests dies festius que a vegades costa molt poder-se ajuntar. Aquest és el cas de la nostra propera convidada, l'Elisenda Bonet.
Elisenda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tu, de viatge familiar, en aquest cas, eh?
Exacte, amb dues nenes, 9 i 11 anys, ara.
I cap a on aneu?
Anem aquesta vegada a Euro Disney.
Aquesta vegada, eh? Vol dir
sí,
que ja...
especial per elles.
Carai, i com aneu a Euro Disney?
Hi anem amb tren. Sempre hi hem anat altres vegades, hi havíem anat en cotxe, i aquesta vegada serà diferent, amb l'AVE. Esperem que sigui una mica més lleuger que anant en cotxe. Són unes miques menys d'hores. I marxem demà. Ara estàvem fent les maletes.
I quin pla de viatge porteu? És a dir, com ho... Sortiu amb l'AVE, per tant, teniu una hora d'arribada, és a dir, es complirà un horari, i a partir d'aquí, què?
Destinem tot un dia entrenar i tot un dia de tornada, per tant, 4 dies. És curt, l'estada són 2 dies. Arribem allà a mitja tarda, més o menys, i el primer dia, si podem, ja anirem al parc, anirem a fer un tastet, a sopar en el parc, i després l'endemà ja a tope, tantes hores com puguem, 2 dies enters. I el dia de tornada, doncs, a la tarda ja tornem a ser aquí a casa, altra vegada.
És a dir, que el dia, si marxeu demà, demà divendres, dissabte a tope, diumenge a la tarda a casa.
Diumenge, no, dilluns a casa.
Dilluns a la tarda a casa.
Dilluns a la tarda serem a casa, sí.
Destrossats.
Sí, sí. Esperem que sí, per això hi anem, cansants de molt, a desconnectar molt. És un viatge molt diferent del que feia en Pau. És un altre estil de viatge, però també el que es busca és desconnectar i passant-ho molt bé, perquè aquí ens ho passem tots bé. Elles perquè són petites i nosaltres perquè elles s'ho passen bé.
Aquest és un concepte de vacances peculiar, eh? És a dir, marxem de vacances a rebentar-nos per tornar a treballar descansant.
Sí, és la manera de poder desconnectar de tot. Sí, sí, sí. I passant-ho bé. Lo bàsic.
Sabeu que us tocarà fer molta cua, que hi haurà molta
gent...
Moltes
cues, són dies, sí. Són uns dies que hi ha molts espanyols, també, perquè coincideix amb les vacances de Setmana Santa, i, bueno, ja estàs disposat, quan vas a aquests llocs, doncs estàs disposat a fer cua, paciència, i, bueno, intentar pujar tot arreu on te puguem, anar a visitar tot el que puguem, i el que no, doncs, bueno... A la pròxima hi tornarem.
Quina edat tenen elles?
Elles tenen 9 i 11 anys. Per tant, hi ha Euro Disney, hi ha diferents vessants, no? Ara el tema princeses ja l'hem deixat una mica. Va. Ara ja començarem a Star Wars i comencem una mica diferents temes, diferents temàtiques.
Suposo que deuen i deveu haver fet una cerca prèvia per internet per anar a preu fet, no?
Sí, bueno, de fet hi hem anat altres vegades també a Euro Disney.
Ah, és a dir, que ja sou anat... experts, eh? És a dir, ja teniu una certa experiència.
Hi hem anat altres vegades i hem anat amb apartaments, i hem anat amb hotels diferents de Disney. Aquesta vegada anem a un hotel de Disney, perquè és una mica més especial.
Sí.
I sí, sí, ja fa uns mesos que ho tenim reservat. El bitllet de tren també fa uns mesos que també està reservat, perquè... no podem esperar l'últim moment anant amb mainada, hem de tenir-ho una mica planificat, eh? I, bueno, i a preu fet, bueno, és molt més barat anar a fora amb un apartament o amb un hotel de fora, però, bueno, una cosa especial i aquesta vegada s'ho val.
per un cop a la vida, doncs mira, tira endavant.
A dintre.
Correcte. Sí. Per tant, no sortireu, és a dir, el tren us deixarà
a Eurodisney,
i d'allà, sí, la propera vegada que sortiu serà per agafar el tren i tornar cap
i
a casa.
I tornar una altra vegada.
Ni us apropareu a París, ni a cap...
Aquesta vegada no, 4 dies no n'hi ha prou. Altres vegades sí que hi hem estat més temps, i després tens temps doncs, d'anar a París, a la visita a París, o en algun castell que hi ha més a prop, però aquesta vegada no donen 2 dies, no donen més de sí. És molt just.
Si hi hagués algun endarreriment, si hi hagués algun problema, tot a Norris.
Sí, i de fet ara tenim una nena que està una mica malalta també.
Oh.
Pensem, aviam si també se'n va a Norris, però no, ella té moltes ganes. Però sí, sí, quan marxes amb el cotxe no depens tant dels horaris. Marxant amb avió o amb tren, depèn molt. Ara teníem por de les vagues, també,
sí.
Les vagues, i depèn de si t'afecta o no t'afecta. En principi, nosaltres el tren no ens afecta, però una altra opció era marxar amb avió i no haguéssim sabut si ens haguéssim quedat sense viatge. I
després
sí que s'anul·la i no te tornen res, i després no tens. El problema és que te quedes sense les vacances. No? Tant de temps esperant i te queda tot anul·lat.
Un cop que anem d'hotel, d'hotel a dintre,
sí,
vull dir...
No podríem aprofitar.
Clar, sí. I ens haguéssim quedat sense. Escolta'm, no pengis, val? Perquè tinc ganes de que conegueixi una altra manera de viatjar. Elisenda, queda't aquí. Ja, Judit, amb qui podem parlar?
Sí, aquestes ganes d'aprofitar les vacances de Setmana Santa per fer una sortida, com ens està explicant ara l'Elisenda, també és el cas del nostre proper convidat, de Patxi García, que enguany ha estat el quart any consecutiu que, juntament amb la seva dona i els seus dos fills, ha vingut al Delta de l'Ebre en bicicleta des de Saragossa.
Patxi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, tu vius a Saragossa.
Sí.
I des de fa 4 Setmanes Santes, quan arriba al principi de la Setmana Santa, agafes la família, la família no l'agafes, ja ve sola, agafes la bicicleta i poses les bosses i cap al Delta.
Cap al Delta, sí, però no des de Saragossa, eh?
Ah.
El que fem és la Via Verda de la Val de Safà, i que cada any anem estirant una miqueta més, i si ens agrada molt pujar la bicicleta i dedicar uns quants dies a estar en família, sense tecnologies i sense coses que distrauen molt, i fer exercici i disfrutar de la natura, de l'esport, està molt bé.
Quants quilòmetres són?
Mira, aquest any hem fet uns 180 quilòmetres, i perquè l'hem allargat una mica més, hem fet una ruta una mica més llarga pel Delta de l'Ebre i en 4 dies, que ho prenem en calma, no som uns grans esportistes, però ho prenem en calma i hem fet uns 180 quilòmetres i ha estat superbé, molt bé.
El cotxe el toqueu en algun moment o no? És a dir, el cotxe
no.
Es queda a l'inici de la pedalada i fins que torneu al cap de 4 dies?
Correcte, sí, el cotxe l'abandonem i quan acabem, que acabem sempre a Ràpita, perquè jo soc ràpitenc, tornem a buscar el cotxe i el baixem, pobret. Però sí, l'abandonem totalment i baixem bicicletes.
Carai, quina edat tenen els nanos, en el teu cas?
Bueno, ara ja comencen a ser més grans. Ara tenen 11 i 14 anys. I aquest any ja havien d'anar dient que paressin de tant en tant perquè ja comencen els vapors més que nosaltres i dona goig. Però els primers anys eren més petits. El petit tenia 8 anys l'havien d'anar motivant, parlant, mirant coses pel camí, fent jocs, no? Però sempre s'ha agradat molt, i de fet estan esperant d'un any per un altre, estan esperant amb moltes ganes de fer la bicicletada que diem nosaltres i cada any l'anem variant una miqueta, l'anem canviant i superbé.
Quan tornes el dimarts o el dilluns, no, Saragossa dilluns, quan tornes dilluns a la feina, què? Més relaxat o més cansat? Què guanya aquí?
No, més relaxat. Si nosaltres, a veure, habitualment fem més cor, els quatre, i cadascú les seues aficions i tal, no? I realment fer, o sigui, 80 quilòmetres en 4 dies no és tant, no? Realment, i sobretot perquè la Via Verda de l'Alt de Safà està molt ben acondicionada, hi ha un tret que és prou llarg, que és de baixada, i després quan arribes al riu ja pues, és tot pla, i físicament no és exigent, però entre cometes, o sigui, realment no és molt exigent, no? Mm. I, per tant, quan tornes, realment estàs, bueno, pues, la sensació és de plaer, no? De dir, bueno, pues, han fet una ruta bonica, ho han passat bé, i han conegut gent, no? Perquè aprofites per conèixer molta gent, va molta gent, aprofites per conèixer gent i estàs
super. I saludes. Escolta'm, abans de... Ara ens esperarem 3 minuts, eh? A l'Elisenda l'ha acomiadat, però en 30 segons, Elisenda, t'hi veus anant fent el que ens explicava ara el Patxi o no?
Home, i tant. També és un altre tipus de viatge, molt més natural, I per tant, ni més tranquil, i anar a disfrutar amb família, i tant. I tant.
Que és, suposo, l'objectiu final, eh? Estar amb la família,
sí,
amb els nanos...
Disfrutar amb la família, sí, tant.
Doncs tant. Bon viatge a Euro Disney, que vagi tot bé, que no tingueu
moltes
cap
gràcies.
Problema i que ho gaudiu, com mai.
Moltes gràcies, igualment.
Cuida't, Elisenda, una abraçada ben forta a tota
una
la família.
Abraçada,
fins després, a reveure. Elisenda Bonet, que fa un viatge familiar amb AVE cap a Euro Disney. Em quedo amb tu, Patxi, m'aturo 3 minuts i seguim després a 2:15, d'acord?
Correcte.
Vinga, fins ara.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala.
I ho té tot.
Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Dissabril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martín i Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A la Ronda de l'Olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar. A la Ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Paula, hi ha un so que és molt peculiar que necessitem que sàpigues fer perfectament.
Quin?
És la ella.
Ah, pues que ho provi.
Ah, quan vulguis. Turmell.
Turmell.
Mirall.
Mirall.
Cristall.
Cristall.
Sabadell.
Sabadell.
Si volguessis un món descobrir, no t'ho perdis, Catalunya és el destí.
Ràdio Arenys, 91.2.
Són 6:15 de la tarda i hem arribat parlant amb en Patxi, que bueno, ha fet un viatge familiar de 180 quilòmetres en bicicleta cap al Delta de l'Ebre des d'un tram a mig camí entre el Delta i Saragossa, amb la voluntat de viure uns dies en família i de compartir plegats tot un seguit de vivències per quart any. Què dic jo, Patxi? Que el primer any deuria ser tota una aventura, no, això?
Sí, el primer any va ser una aventura, perquè el petit era prou petit i anava en una bicicleta a rodes petites, sense canvis, i no sabíem molt bé si ho aguantaria bé o no. I tampoc coneixíem la ruta, havíem fet un tram, però no l'havíem fet sencera. Però bueno, el vam posar i va funcionar molt bé i els xiquets van disfrutar i van dir, bueno, pues, l'any següent repetim, no? Mm. Cada any hem anat repetint i anem afegint quilòmetres al començament o al final. I la veritat és que és molt bé, molt a gust. I la veritat és que ja hem acabat ja. L'última etapa van fer 53 quilòmetres, de meravella, i moltes ganes de tornar a fer una altra bicicleta.
Quatre anys seguits fent la mateixa ruta. No és habitual que la gent repeteixi 4 anys seguits un viatge d'aquestes característiques. No sé si això us ha donat peu a provar també altres camins, altres circuits d'altres èpoques de l'any.
Uh-huh. No, així de manera de fer una ruta més llarga no l'hem fet, no. Ho han pensat alguna vegada, han dit, bueno, podríem provar altres vies verdes, perquè hi ha moltes vies verdes, no? I estan molt ben acondicionades i bueno, ja de tot, no? Per la costa, per l'interior, però realment sí que alguna vegada agafem les bicicletes, fem alguna ruta, però per aquí prop, de la Ràpita i del Delta i, pues, què sé jo, a Posta, Sant Jaume, i pues, rutes així a prop de casa, que diem, i no hem fet rutes més llargues per a altres puestos, no? Però, bueno, no ho descartem, realment. No sabem, però la veritat és que ens agrada tant que no ens importa repetir, o sigui, perquè cada any pues vas veient coses noves, coneixes gent nova, vas parant a diferents puestos i bueno, està molt bé.
Havíeu fet cicloturisme abans o no?
No, mai. No, la veritat és que no. No havíem fet bé, no. Fem altres coses, però cicloturisme no. I bueno, des que hem començat, l'experiència ha sigut molt positiva i bueno, i repetim.
Tenda de campanya, porteu tenda de campanya o dormiu en hospedatges o en hotels o en albergs?
Sí, no, anem de cases de turisme rural o depèn, no, on anem parant, o un hotel, o si fem la ruta, que intentem que no sigui massa llarga, de tal manera que per la tarda puguem descansar i passem la nit civilitzadament, entre cometes, i per a descansar bé, i el dia següent quan tornem a començar. Sí, sí. No, fem la via, però diguem que en certes comoditats.
Us imagineu fent un altre tipus de vacances que no fossin aquesta per Setmana Santa, o ja és tan tradicional que es fa difícil?
Bueno, no, sí que s'imaginen fent altres coses, perquè en altres moments s'han fet altres coses, però bueno, ara com els nois ja comencen a ser una miqueta més grans i realment pensem, bueno, pues, i ells ja estan esperant un any per un altre fer la via, ara tenim ganes d'aprofitar i de perquè pensem que potser estem equivocats, que potser d'aquí un parell d'anys el cran ja serà massa gran i no voldrà fer la via. I bueno, pues ara de moment disfrutem aquesta manera de fer vacances, no? Que està molt bé i fas esport i sobretot és diferent, diguem que trenques el ritme normal de la setmana, de la rutina habitual del treball, el cole, les activitats extraescolars, els xiquets, en fi, i fas algo totalment diferent en família, tots junts i passant-ho bé, no? I dius, ostres, això com està bé, com funciona, doncs ho repetim.
Doncs, Patxi, ha estat un plaer conèixer l'experiència, la vostra manera d'entendre aquestes vacances de Setmana Santa, i si algú va per les Terres de l'Ebre i veu una família pedalant, doncs escolta, potser és en Patxi, eh? En Patxi i família que estan per allà passant aquests dies. Que vagi molt bé i que el temps us acompanyi. Sento que tens molt de vent per aquí darrere. El vent serà sempre el protagonista. Esperem que la cosa aguanti, eh?
Sí, d'acord. És que el vent comença a anar fort, però bueno, no, estiria bé.
Gràcies, Patxi, que vagi molt bé. Fins després. A reveure.
Adéu.
I tenim més propostes, de fet, més maneres de viatjar. En aquest cas, l'Ivan Fernández és qui ens ho presenta. Ivan.
Si parlem de maneres de viatjar, no ens podem oblidar dels viatges en família, i especialment si viatgem amb nens petits. Avui volem conèixer una família que va decidir deixar-ho tot per fer un gran viatge, i per això saludem a aquesta hora de la tarda la Patrícia Ribas. Patrícia, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
On sou ara mateix, Patrícia? On us agafem?
Doncs ara mateix ens trobem a Sukhothai, a Tailàndia. Nosaltres estem realitzant un llarg viatge i segurament aquest viatge el farem en el continent asiàtic, i actualment ens trobem a Tailàndia.
Estem parlant, Patrícia, d'un viatge amb luxes o és un viatge més amb motxilla, carretera i manta?
Estem fent un viatge amb un pressupost molt ajustat, perquè som quatre viatjant, tenim dos nens petits. Llavors fem un viatge de motxilleros, perquè nosaltres sempre havíem viatjat amb motxilla, i després de tenir fills, ells s'han pujat al carro d'aquests viatges i no hem canviat la nostra manera de viatjar, sinó que continuem fent-ho, com fèiem abans, no, amb una miqueta més de comoditat, perquè viatgem amb temps, però l'essència és la mateixa, viatgem de motxilla i viatges econòmics.
Dius que es tracta d'un viatge en família. En aquest cas, no sé com és, Patrícia, això de viatjar amb els fills, sobretot quan són petits.
Doncs per una banda és cansat, però com diem sempre nosaltres, és cansat com la vida mateixa, perquè els fills a casa fan que tinguis una vida pues, més cansada, més estressada, d'horaris, d'aquí, d'allà. Llavors, viatjar amb nens és com la vida mateixa, com la que teníem a casa, però estan de viatge. Llavors, no li trobem tanta diferència.
No sé, Patrícia, si et puc preguntar l'edat que tenen els teus fills.
I tant, sí. Un està a punt de complir 6 anys, i l'altre farà 2 anys al juliol. Van sortir de casa que tenien 17 mesos i 5 anys i mig.
I un de les preguntes, imagino, estrella, que et fa tothom, però què passa amb l'educació dels fills? És a dir, entenc que no estan escolaritzats.
És la pregunta estrella, el que més ens pregunta tothom. Doncs, bueno, amb el petit no hi ha problema, perquè és molt petit, llavors hauria d'estar a la llar d'infants, però com que estem de viatge, doncs no hi va. I el gran, doncs, bueno, seguim un model d'educació ara mateix una mica alternatiu, fem una mica de homeschooling i molt de workschooling. El workschooling és aprendre del món i del que ens envolta. Llavors és al·lucinant el que aprenen els nens, estan de viatge, perquè són esponges, absorbeixen moltíssim de l'entorn. I ara mateix ens trobem, doncs, amb aquest model educatiu una mica alternatiu, que no estan escolaritzats de la manera tradicional.
En tot cas, si no m'equivoco, si no em corregeixes, però entenc que amb els 6 anys s'ha d'escolaritzar legalment.
Bueno, legalment sí, vius allà, però actualment nosaltres estem de viatge, no clar. Som allà. I també et dic que, clar, encara el nostre fill no està fent primer de primària, que és l'educació, diguéssim, obligatòria. Hi ha moltíssimes altres, els tenim escolaritzats segons el sistema tradicional, És a dir, el gran va al col·le i està en una escola ordinària normal. Però, bueno, igualment hi ha moltes famílies que viuen a Espanya que opten per altres models d'educació, com poden ser el homeschooling, unschooling, o porten a escoles alternatives, i aquestes famílies els proporcionen una educació als seus fills, tot i que no sigui la tradicional, surten una mica del model de lo que seria la majoria de la gent, però tot i que sigui obligatòria, aquestes famílies estan realitzant aquests models educatius i, en principi, moltes no tenen cap problema. Jo no sóc experta en això, dels models educatius, perquè, clar, nosaltres sent ara que estem de viatge, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies que opten per altres models.
Com estan vivint ells aquest viatge?
Doncs mira, sincerament ells estan encantats de la vida, perquè estan 24 hores al dia amb el seu pare i la seva mare i estem els quatre junts, perquè de fet l'objectiu principal d'aquest viatge era passar temps amb ells. Era juntar les nostres dues grans passions. La primera és la nostra família, els nostres fills, poder dedicar-los temps i no perdre res de la seva infantesa. I la segona és que ens encanta viatjar. Ja ho hem fet sempre, llavors ara doncs, ho fem amb ells. I era com juntar una mica les dues passions, estar junts i estar de viatge. Llavors ells doncs, estan encantats de la vida.
Estem parlant de cultures, de gastronomia totalment diferents. No sé si està sent una mica complicat en aquest sentit, sobretot pel fet de viatjar amb els nens.
El tema més complicat és l'alimentació, perquè han de menjar coses diferents, i potser és una miqueta el tema més complicat que tindríem nosaltres, perquè tampoc ells a casa no han sigut uns grans menjadors. Però s'ha de dir que és que trobem restaurants italians, restaurants japonesos, restaurants espanyols, restaurants catalans, per tot el món. Llavors, és que buscar menjar que els pugui agradar és relativament fàcil. Evidentment, clar, provem la gastronomia de cada país i intentem menjar de la gastronomia pròpia de cada país. Però en un moment donat pots menjar pasta, pots menjar pizza, pots menjar el que vulguis. Llavors és que a dia d'avui, amb el tema de l'alimentació, no t'hem de preocupar, perquè trobem de tot.
I seguiu algun full de ruta? És a dir, aneu a l'aventura o teniu planificat el viatge?
De moment anem a l'aventura. Nosaltres vam planificar la data de sortida, que era el 10 de gener del 2019. A partir d'aquí vam planificar que volíem fer Àsia, perquè és un continent que ens agrada molt, també ens agradaria molt arribar fins a Austràlia, però no sabem si hi arribarem. I tot ha anat una mica a l'aventura. El nostre primer destí era Singapur, que vam estar-hi 4 dies, i després vam estar quasi 2 mesos a Filipines. I a partir d'aquí ens movem segons on ens vingui de gust, segons on trobem vols barats, i sobretot el que intentem és viatjar en època seca, que no es pilli el monzó per tema d'evitar mosquits i evitar les malalties que venen derivades drasticades dels mosquits. És una mica el full de ruta que tenim, moure'n segons molts baratos i segons època seca. És el que intentem nosaltres.
Per tant, teniu clar quin serà el proper destí o encara teniu per temps a Tailàndia?
No, ara estarem 30 dies a Tailàndia, que és el que ens permet el visat, i sí que ja sabem que sortirem cap a Malàsia. Això és el que sabem. Però a partir de Malàsia ja no sabem cap a on ens portarà el viatge. Una mica hem decidit, doncs, quan arribem a un país i passem uns dies, decidim, doncs, bueno, quan sortim d'aquí, més o menys, cap a on anirem, cap a on tirarem, i anem sempre sobre la marxa.
I com us moveu d'un lloc a un altre? És a dir, com us desplaceu?
De tot tipus. Si les distàncies són molt llargues, ho fem en avió. Perquè el nostre fill gran sí que podria aguantar distàncies llargues amb autobús, però el petit és massa petit, llavors s'agobiaria. O ho fem en avió, ho hem fet amb autobús, hem fet trasllats amb vaixell a Filipines. Ara, per exemple, estem fent una ruta pel nord de Tailàndia de 10 dies i hem llogat un cotxe, i anem amb el nostre propi cotxe. Fet és que utilitzem tot tipus de transports, ens adaptem a tot.
Amb tot això que m'expliques, Patrícia, no sé si estem parlant d'un viatge car, que, bueno, de fet, aquest acostuma a ser també el principal problema, no? La principal barrera per la gent que decideix o no fer un viatge com aquest, d'aquestes característiques. No sé si estem parlant d'un viatge car.
És un viatge car, depèn amb què ho comparis. Nosaltres ens ha costat molts anys d'estalvi poder arribar fins aquí, perquè nosaltres ens financem dels nostres propis estalvis, no treballem online ni treballem mentre estem en ruta, simplement estem viatjant. Llavors, clar, nosaltres hem deixat de gastar tots els gastos que teníem allà, a casa nostra, i ara estem amb uns altres gastos. Però car és que depèn amb què ho comparis, no sabria dir-te. També et dic que, clar, portem 3 mesos, quan acabem, et podré parlar del total que ens ha costat un viatge d'aquestes característiques.
Clar, perquè vosaltres heu pensat en la tornada en algun moment o això no us ho plantegeu encara?
Sí que hi pensem en la tornada. De fet, nosaltres hem anat a una excedència de la feina. Llavors, la nostra idea és que tornarem i ens tornarem a reincorporar les nostres feines i ens reincorporarem a la nostra vida d'allà, de casa.
Potser serà una mica complicat, després d'aquest tipus de viatge, no? Incorporar-se de nou a la vida normal, a la rutina, serà complicat en aquest sentit.
Serà duríssim, segur, però també pensem que igual de maco que és el viatge, és el previatge, que és tota l'organització i tots els anys que hem estat planejant aquesta aventura, i que hi hagi un postviatge significa que has viscut tot això. Llavors, intentarem viure amb alegria i no amb pena, perquè significarà que tot i la dureta de tornar a la feina i al ritme i als horaris i a tot, tot el que ens haurem emportat no té preu. Llavors intentarem, bueno, doncs amb tots aquests records, no?, que sigui més lleugera la tornada.
De fet, tot això, tant la prèvia a aquest viatge com tot el que esteu vivint, ho podem trobar a través del vostre blog, eh? Podem seguir el vostre viatge també a través de les xarxes.
Nosaltres tenim un blog de viatges en família, que és www.lamochifamily.com, i tenim xarxes socials també, estem a Facebook, Instagram, i nosaltres el que anem fent és que anem retransmetent el viatge dia a dia per les històries d'Instagram. Instagram nostre es diu La Mochi Family, tot junt. Uh-huh. I allà, pues, si algú vol seguir les seves aventures, allà els trobareu.
Doncs, Patrícia Ribas, de La Mochi Family, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui des de Tailàndia. Molta sort en aquest viatge que esteu fent amb la família, amb els més petits també. I, bueno, no et vull desitjar bona tornada perquè encara teniu molt de camí per recórrer.
Si tot va bé, trigarem a tornar. Espero que sigui d'aquí molt de temps.
Doncs, Patrícia Ribas, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada a tots. Adéu.
Fins després, a reveure. Què, us animeu? Us animeu a buscar el vostre viatge-aventura, a veure món amb la vostra manera, de la manera que us vingui més de gust? Si ho feu, compartiu amb nosaltres a través de les xarxes socials del FAR. Doncs vinga, va, que volem saber què ens explica avui la nostra amiga i col·laboradora de llibres, la Montse Castaño. Cristina.
Arribats a aquesta hora del dijous, és el moment de parlar de llibres i una setmana més ho fem amb la nostra col·laboradora i escriptora, Montse Castaño. Bona tarda, Montse.
Bona tarda, què tal?
Què ens portes avui?
Doncs mira, ja veuràs. Tots sabem que de vegades el cinema i la literatura van de la mà.
Sí.
Existeixen una quantitat molt important de novel·les que s'han portat a la gran pantalla mitjançant, doncs, adaptacions més o menys bones, eh? A vegades...
Podríem dir-ho així.
Podríem dir-ho així. És cert que no sempre s'ha fet d'una forma brillant aquesta adaptació de la novel·la al cinema, perquè, doncs, sovint, si hem llegit un llibre, doncs, el que mana és la nostra imaginació, en el meu cas, doncs, rica i desbordada, que dibuixa, doncs, escenaris i personatges, i quan trobem, doncs, la visió d'aquest director de Hollywood, per exemple, doncs aquesta visió d'aquesta novel·la passada al cinema, doncs a vegades ens decep una miqueta. Això passa.
Passa molt sovint, eh?
Això ens passa.
Exacte. Jo crec que molt sovint, quan has llegit el llibre abans, la pel·lícula sol decepcionar.
Clar, sol decepcionar, és veritat, però hi ha vegades que no. Avui, per situar-nos en el context literari, us parlaré primer d'una pel·lícula. Saps que sóc reàcia, eh? Que sempre vaig directament...
Sí, tu ets de llibres.
Jo sóc més de llibres que de pel·lícules. Però avui us parlaré d'una pel·lícula. Una pel·lícula que va tenir una molt bona acollida en el seu moment. És una pel·lícula que jo estic segura que tots recordareu. I es tracta, doncs, avui no fem allò misteri, us ho dic directament.
Spoiler directe.
Exacte. Es tracta de Master and Commander. Uh-huh. La recordeu, segur que sí. Es tracta d'una pel·lícula dirigida per Peter Weir, de la 20th Century Fox, el 2000, catalogada dins el cinema èpic d'aventures marines. Excel·lentment protagonitzada, no m'ho negaràs, per un extraordinari Russell Crowe, que porteu-me un pitet aquí, perquè la veritat és que aquest home pot amb mi. Aquest home en aquesta pel·lícula ho desborda tot. Se sent supercòmode en el paper, doncs, del capità anglès Aubrey, doncs, que és el comandant de la fregata Surprise, un comandant imponent, una interpretació brutal.
T'agrada, ja ho veiem. Ja.
M'agrada molt. Cristina, centra'm. Una pel·lícula d'aventures al mar que ens situa, doncs, a les guerres napoleòniques. Doncs bé, aquesta pel·lícula, Master and Commander, no és ni més ni menys que una adaptació molt fidel d'una sèrie de novel·les del Patrick O'Brien.
Ai, això potser molts oients no ho sabien, eh?
Qui era el Patrick O'Brien? Doncs mireu, Patrick O'Brien era un escriptor anglès, tot i que molta gent pensa que és irlandès, per aquest O'Brien, però no, és anglès, nascut el 1914 i desaparegut l'any 2000. És un home que va tenir, doncs, una vida llarga. Està considerat com un dels més cèlebres i prestigiosos cultivadors de novel·la històrica, i més concretament de la literatura naval. A més de ser un prestigiós traductor i biògraf, és autor d'una extensa obra narrativa en la qual, doncs, s'alternen la novel·la, les obres de no ficció i el relat breu. No obstant això, molt possiblement serà sempre recordat per les novel·les històriques d'ambient mariner, aquestes novel·les farcides de batalles navals, eh?
Que aquí al Far ens encanten.
Sí, 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 és que fa molt, per això portem avui el Patrick O'Brien. Les seves esplèndides reproduccions de l'època, perquè ho fa magistralment, la seva atenció al detall, la seva sensibilitat per crear personatges molt complexes i molt profuns, molt ben treballats, i la seva perspicàcia per comprendre el comportament humà, li han permès arribar a tot tipus de lectors. És a dir, les seves novel·les és que jo crec que agraden a tothom. És un, és un novel·lista conegudíssim. I concretament, què és el més conegut seu? Doncs això, les aventures del capità Jack Aubrey i el doctor i espia i atenció catalano-irlandès.
Ep.
Catalano-irlandès Stephen Maturin. Maturin. Són imprescindibles pels amants d'aquest gènere de batalles navals, d'aventures a la mar. Perquè O'Brien ens presenta sempre unes aventures doncs, fascinants, amb un rerefons històric que va des de la Revolució Francesa, tracta un tema molt ampli, des de la Revolució Francesa fins al final de l'imperi napoleònic i sempre al mar, amb un llenguatge complex per a lectors poc avesats a la parla marinera. Però, bueno, que a mesura que vas llegint, t'hi vas introduint.
Ja t'hi vas adequant, sí, és perquè... com qui escolta el far,
sí,
també
sí,
anem
sí.
agafant aquí...
Sí, agafes una mica de bagatge, bagatge vocabulari, exacte. Doncs és, a més, un vocabulari molt atractiu i, a més, dibuixa, com us dic, doncs, uns personatges que són inoblidables pel seu carisma i per la seva fortalesa. Aquí només heu de pensar en el Russell Crowe en aquest paper que el brodava. Així doncs, el llegat més important del Patrick O'Brien, que no l'únic, és aquesta saga, mireu, és una saga de 20 novel·les dedicades a l'armada anglesa. 20 novel·les. Són novel·les d'acció, d'intriga, espionatge, naufragis, escenaris exòtics i, com us deia, batalles navals sense comparació que ens transporten al món de la Marina, concretament a l'armada anglesa, que és la seva, el seu cavall de batalla, anterior al vapor, tot això, i que s'inicia amb aquest capità de mar i guerra, que és justament la novel·la que us porto avui.
Molt bé.
És aquesta primera novel·la, jo només us faig una pinzellada, perquè vosaltres doncs, continueu amb aquesta saga.
És la primera de les 20,
És la primera de les 20, capità de mar i guerra, és justament aquesta novel·la que us porto. Situem-nos, ens trobem a l'abril de 1800. Gran Bretanya lluita contra Napoleó. Trobem el doctor Stephen Maturin, que coneix el tinent Jack Aubrey, i aquí comença una amistat que marcarà una fita en la novel·la històrica de tema naval, perquè gràcies a aquesta coneixença, doncs bé, el doctor s'enrola amb el capità i viuen mil aventures doncs, a bord d'una fragata que s'anomena Surprise, i a partir d'aquí, doncs, tot el que us pugueu imaginar. Com a curiositat, comentar-vos que Patrick O'Brien va viure durant una cinquantena d'anys a la vila rosellonenca de Colliure. I de la seva estada, i això és molt interessant, O'Brien va publicar el 1954 una novel·la que es titula Els catalans, situada en un poble imaginari de la Catalunya Nord, amb una portada original, la portada original, que apareix una imatge de l'escala de mitjans del segle passat, aquí tenim dos punts importants, així, per una banda aquest doctor espia és català irlandès
sí.
i per un altre dels seus llibres doncs, té una portada que apareix l'escala, això ens hem de sentir molt orgullosos, i doncs els catalans l'autor utilitza com a escenari, com us dic, un poble imaginari que no és l'escala, però que perfectament és molt reconeixible en altres de reals que tenim doncs, per la nostra zona. És el retrat d'un poble vinícola on s'hi poden reconèixer les opinions i les impressions que l'autor va treure de la seva residència en aquest país nord-català. És a dir, què va recollir d'aquesta estada tan llarguíssima? Doncs mira, moltes altres coses, però entre elles doncs, va fer aquest llibre que s'anomena Els catalans.
I posant atenció en els paisatges i en el vi que tenim per aquí dalt
sí,
a l'Empordà.
Sí. I per això jo crec que és un motiu més per reivindicar doncs, aquest autor a casa nostra. Ell ha tingut una mirada pels catalans i paga la pena doncs, que nosaltres li tornem amb aquest interès per la seva literatura doncs, que realment el mereix. Una altra curiositat és que, segons ens expliquen els seus biògrafs, especialment el seu fillastre, Nikolai Tolstoi, diu que una malaltia respiratòria li va impedir materialitzar el somni de la seva joventut.
Que era?
Que era el somni de la seva joventut, no era altra que enrolar-se a la Marina. A veure, un home enamorat del mar. I aquest desig, que no va poder complir perquè tenia aquesta malaltia respiratòria, doncs el va suplir amb la creació d'aquesta saga de 20 novel·les, entre les que destaquem aquest capità de mar i guerra. Us porto algunes en castellà, perquè la veritat és que no sé ara mateix si n'hi han de traduïdes al català, però segurament sí. Tenim Capitán de Navío, La Fragata Surprise, Operació Maurici, aquesta sí, Isla Desolación, Episodios de una Guerra, El Ayudante del Cirujano, Misión en Jonia, El Puerto de la Traición, La Costa Más Lejana del Mundo, El Reverso de la Medalla, La Patente de Corso, i així fins a 20-21, perquè va haver-hi una que li van publicar pòstumament, doncs novel·les d'aquesta saga de batalles navals.
Doncs que qui ens estigui escoltant, que les gaudeixi, que li agradi el món del mar.
I crec que és un bon fil.
Sí, tant.
És un bon fil per estirar, que és el que dèiem, com veieu, si us agrada l'acció i les batalles navals, amb personatges que us deixaran petjada dins d'un context històric real, amb un llenguatge farcit de terminologia marinera. Sens dubte, el vostre escriptor és el Patrick O'Brien i la seva saga, que comença amb aquest Capità de Mar i Guerra. I, fixa't, sense que serveixi de precedent, si teniu una estoneta i encara no l'heu vista, aprofiteu aquests dies de festa, doncs, per veure la pel·lícula Master and Commanders, que el Russell Crowe, Cristina, no té desperdici.
Sabia que ho diries. I això a ràdio, i oients no li podeu veure la cara, però la cara de la Montse ens transmet el seu amor per aquest actor. Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest autor que realment ha regalat tantes obres literàries amb aquest mar, amb aquesta història, amb aquestes batalles navals com a fil conductor. I des d'aquí, doncs, recomanem a tothom que es llegeixi el llibre i que de pas gaudeixi de la pel·lícula i del seu protagonista. Moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Doncs amb la Cristina Cantal i la Montse Castanyo hem estat passant una bona estona, clar que sí, parlant de llibres i de moltes altres coses. Així arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Tot just després tindrem l'oportunitat de seguir parlant de mar, de coses curioses, divertides, d'entretenir-nos, d'informar-nos, de fer-nos cada cop més amics, de compartir cada cop plegats més bons sentiments i millors auguris. Sí, amics.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Mai he trobat aquells acords, aquella melodia que et toqui el cor, una cançó que t'obri l'ànima al meu món. He meditat buscant inspiració, he segrestat les muses a contracor, però no està capaç d'escriure una cançó d'amor. He pensat que poden agradar uns acords romàntics, els que va fer servir Paul McCartney a l'estrofa de Yesterday, una cançó que trobi l'ànima al meu món, que passi a batallar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Dins del meu cap ressonen tantes cançons, idees que m'han robat els grans autors, però jo tinc a tu com a font d'inspiració. Va estar fàcil decidir-me per la melodia, no volia fer una simfonia, tampoc vull semblar comercial. El missatge de la lletra té molta importància, les metàfores i l'elegància, i jo t'escriuré una cançó que trobi l'ànima al meu món, que faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó que trobi l'ànima al meu món, que faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Mai veure com arrenca el vol una cançó, una cançó, una cançó que trobi l'ànima al meu món, que faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó que trobi l'ànima al meu món,
faci bategar el teu cor fort, fort. Una cançó d'amor, una cançó d'amor, una cançó d'amor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.